Al matí de Ràdio Sabadell. Un altre món és possible.
L'adolescència és un període complex marcat per la transició de la infància a l'edat adulta, la qual cosa implica grans canvis físics, psicològics, biològics i també intel·lectuals i socials. Durant aquest període, els adolescents són vulnerables a l'inici de consum de substàncies i està comprovat que en la major part dels casos l'edat d'inici d'aquest consum de drogues és a l'adolescència. Per això, nosaltres avui a la secció Un altre món és possible, en Plataforma Avalua, volem parlar de la detecció i prevenció d'aquest consum entre els joves. I per això ens acompanya el Rubén Conesa, de CERMA, també la Susana Lànguiz, psicòloga i treballadora social de TOS, i també ens acompanya l'Agnès Mestres, que és també educadora social d'aquesta entitat. Bon dia a tots tres i benvinguts al matí. Primer de tot, Susana, explica'ns una mica com veus el panorama actual en relació al consum de drogues entre els joves. Creus que ara també, en la situació actual de pandèmia, això potser doncs, ha accentuat o ha accelerat aquest consum?
Bon dia. Doncs crec que ens trobem en una realitat que és bastant estable des del 2019-2020 amb situació de pandèmia i 2021 que continuem amb aquesta situació. No tenim dades concretes sobre quines són les conseqüències d'aquesta pandèmia vers els joves en consum, però en realitat nosaltres el que ens trobem a l'associació ETOS som exactament els mateixos perfils que venen a demanar ajuda tant abans com durant la pandèmia.
I explica'ns també tu com a psicòloga, que ens sembla interessant explicar quines són les motivacions o les explicacions que hi ha darrere d'aquest consum, no? Perquè hi ha joves que sí consumeixen i d'altres no. Quins són els factors que poden acabar influint?
Bé, doncs sí que no es pot generalitzar perquè no el perfil de la persona consumidora no és un perfil concret en cada persona, però sí que hi ha trets comuns en molts d'ells i en general el que és comú en tots ells és que hi ha un nivell de maduració poc estable, poc evolucionat. És a dir, hi ha un nivell d'immaduresa important, hi ha un nivell de desenvolupament de capacitats molt feble, en el sentit de que tenen un perfil psicològic on hi ha grans dificultats de tolerància a la frustració, grans nivells d'immediatesa, falta de constància. Això a nivell general. Llavors nosaltres des de l'associació amb el nostre programa el que fem és incidir en acompanyar-los en tot aquest procés de maduració per anar treballant a poc a poc la seva autoestima i des d'aquí abandonar el consum de drogues.
Agnès, en aquest sentit, moltes vegades els pares no es plantegen o ens plantegem més d'una vegada si els nostres fills poden tenir problemes no, amb l'alcohol o amb les drogues, però moltes vegades no sabem com respondre a aquesta inquietud. Quins consells ens donaries no, per alertar o per intentar doncs, parlar d'aquests temes no, amb els nostres fills, que suposo que és un dels primers pilars en quant a la prevenció i detecció?
Perquè aquesta part sí que la domines molt més tu, Susana.
Bueno, crec que és important és transmetre als pares que no tinguin cap problema en demanar ajuda i assessorament. De la mateixa manera que quan el nostre fill es posa malalt perquè té alguna dolència física, anem al metge i es tracta amb total normalitat, entenc que molts pares no saben com gestionar determinades situacions i el més evident que faríem qualsevol persona en qualsevol problemàtica és assessorar-nos amb un professional. No es poden donar eines generalitzades perquè cada cas té les seves característiques. Nosaltres sí que tractem molt els joves tenint en compte les seves característiques personals, les característiques de la família, l'evolució que han fet. Per tant, el que sí que és important és no dramatitzar, no preocupar-se, sinó ocupar-se. És a dir, bueno, vaig a demanar ajuda I a partir d'aquí em poso a les mans del professional i vaig reconduir la situació.
Uh-huh. En aquest sentit, també et volíem preguntar, Rubén, que moltes vegades, no, quan parlem d'aquests temes, sempre és amb aquell discurs de la por, no? Fem unes reflexions que potser doncs, tampoc ajuden, no?, a que els joves es puguin obrir i que després ens puguin demanar aquesta ajuda.
Sí, nosotros desde mi experiencia personal, yo fui un adolescente adicto también al consumo de drogas y nosotros desde lo que es la Fundación CERMA no hemos notado desde la pandemia para acá, es un problema que siempre ha estado, como todos sabemos, el problema de la adicción y sobre todo ya en adolescentes y nosotros lo que trabajamos mucho es en la conciliación familiar. No sé si te estoy contestando bien la pregunta.
Sí, sí, sí. Dime.
Y creemos que una buena base es desde casa. Siempre si el trabajo se hace bien desde casa es la mejor prevención que se puede hacer. No siempre es fácil porque habiendo una buena educación y una buena base familiar, a veces el adolescente siempre parte de ese punto rebelde que siempre cree saber más de lo que sabe, ¿no? Y eso a veces lo lleva a meterse pues en problemas, conflictos, y en mi caso fue así.
Pero me gusta esto que comentas, también de que la familia puede ayudar a prevenir, ¿no?, a este problema, porque a veces, muchas veces, los padres se encuentran sobrepasados, ¿no?, por la situación. Supongo que se trata desde bien pequeños, ¿no?, a ir haciendo este acompañamiento, ¿no?, este asesoramiento, sí, y entendiendo lo que tú explicabas, ¿no?, que la adolescencia ya es una etapa complicada.
Sí. Para mí y nuestra experiencia personal es clave. Si se hace un buen trabajo ya desde casa, cuando son bien niños, sobre todo desde los 0 a los 5 en adelante, ayuda mucho. Suma en el sentido de que quizá el camino va a ser más llevadero y va a prevenir mucho. Lógicamente luego pues tienen que tomar su decisión, pero ayuda mucho el que en casa cada parte haga su parte. El padre esté en casa, la madre esté en casa y cada uno cumpla con su rol y trabajen en equipo.
En aquest sentit, Agnès, també és important que se sentin motivats, no? Que tinguin també, m'imagino, doncs un pensament crític, no? Per precisament reflexionar després, no? Davant de determinades situacions.
Mira, nosaltres el que fem, ja que parles d'esperit crític, quan una mesura de prevenció, anem pels instituts, val, i fem un projecte, un model de prevenció, val, en què precisament el que fomentem, a part de donar informació objectiva sobre les conseqüències que representa, no, consumir drogues, fomentem molt, l'objectiu gairebé principal és que desenvolupin aquest esperit crític perquè siguin capaços de l'hora de que quan una persona els ofereix una substància, no, saber dir que sí o que no, i saber dir que si dic que sí, quines conseqüències tindré, no? I amb això sí que és important desenvolupar aquest esperit crític, la veritat.
Expliqueu-nos també, no sé, en aquest sentit, si creieu que també, doncs, depenent del tipus de drogues, perquè ara estic pensant l'alcohol, no? És una droga que no només s'accepta socialment, sinó que també es fonamenta, no? I que a vegades també és difícil, doncs això, transmetre un missatge clar als adolescents, en aquest sentit.
Raquel, mira, jo en relació a això voldria també potenciar molt el que comentava el Rubén. Al final es tracta de fer una prevenció des de ben petits en la que s'eduqui als nanos des dels valors, des de la honradesa, la coherència i l'amor, no? I a partir d'aquí també que els pares siguin capaços de posar límits i transmetre als nois i les noies al final que les seves decisions sempre tenen conseqüències. No va tant en dir esto lo tienes que hacer, esto no lo tienes que hacer, sinó més en transmetre'ls com fer front a les coses que els hi vindran en el dia a dia, no? A partir de, pues, això, otorgar responsabilitats en funció de la seva edat i que ells visquin des d'aquí, pues, aquest nivell de responsabilitat i les seves capacitats. Després, jo què sé, pues, potenciar també moltes activitats d'oci saludable, i és una manera de fer prevenció i allunyar-los de les drogues, no? I per tant, hi ha una cosa també imprescindible, i és ser coherent amb els pares vers els seus fills, no? Que hi hagi una coherència entre el que dic i que faig. i cuidar molt els missatges, perquè un missatge com dir no passa nada por fumarte un porro, ostres, o no passa nada perquè te bebas una cerveza, no, si realment no es morirà, no, en aquell moment, però sí que indirectament hi ha una acceptació, hi ha una normalització que quan els nanos són adolescents s'agafen a això molt fermament. Llavors sí que hem de ser molt responsables els adults, tant els educadors com els pares, com els mestres, com qualsevol professional vinculat amb els joves, dels missatges que enviem. I amb l'alcohol, doncs, hem de ser coherents. És això, a dir, sí que hi ha una realitat que és preocupant.
Evidentment, em sembla molt interessant això, que comentaves, perquè suposo que després, doncs, els joves no són conscients de la percepció, no?, del risc que comporta això. Expliqueu-me també, doncs, a Agnès i també al Rubén, algun consell per fer, doncs, aquesta prevenció. Rubén.
Pues, aparte de la buena base de casa, una cosa que ayuda mucho es charlas de prevención. Nosotros por varios años lo hicimos en diferentes centros de enseñanza, pero muy desde, no tanto desde la parte, todo muy técnico, sino más bien desde la experiencia. Íbamos en pareja dos chicos, en mi caso yo también iba, y contábamos nuestra experiencia a los alumnos, ¿no? Para evitarles pasar el mal trago de tener que pasar por, en última instancia, centros de rehabilitación, cometer actos delictivos, verte en prisión, etcétera, etcétera. Entonces, que vieran, hablarles de la parte, por un lado, bonita en su comienzo, en esa luna de miel, cuando uno está en su adicción, pero luego, a su vez, mostrarles la otra cara de la moneda que va de la mano, y esa es la que nadie te cuenta a veces o no te dicen, aunque hoy en día tenemos mucha información y a veces incluso demasiada, y a veces eso también se convierte en algo problemático porque hay tantas voces que a veces no sabes cuál es la voz correcta a escuchar, ¿no? Y nosotros eso ayuda bastante, las charlas de prevención, pero de tú a tú, no tan técnicas, sino más bien, pues mira, yo estuve en esto, me metí de esta manera, empecé así, asá, y este fue mi camino, ¿no?, y mi trayectoria, ¿no?
Doncs fem una pausa, allargarem 5 minutets per acabar de concloure, doncs, i precisament per escoltar l'Agnès i també que ens oferiu algun punt o alguna de les activitats que també, doncs, impulseu per ajudar els nostres oients. I em sembla molt interessant aquestes xarxes que dius que parlen des de l'empatia, no?, amb el testimoni vital.
Un altre món és possible.
Doncs avui parlant de la prevenció i detecció del consum de drogues entre els més joves, i ara era el torn de l'Agnès, que ens havia d'oferir, doncs, algun consell també en quant a prevenció.
Vale, a veure, un parell de consells que us podríem donar des d'ETHOS i que fem servir i ens funcionen. El principal és potenciar molt la comunicació amb els joves. Una comunicació activa, una comunicació oberta des de l'empatia. És molt important posicionar-nos i recordar-nos que un dia també vam ser joves, no?, i que vam tenir dificultats. Val? Sobretot no normalitzar el missatge de ser que no es pot normalitzar el consum de drogues, i els adults, els educadors, els pares, totes les figures, no?, que estan a darrere, el que han de fer sobretot és ajudar a reconduir aquelles persones que s'hagin iniciat en el consum buscant un recurs, no?, com podria ser el nostre programa Aixeca't, o qualsevol altra solució, val? Així, a grosso modo. Si vols, t'explico més prevenció que fem a ETHOS.
No, em semblava interessant, doncs, fer com aquest apunt, no? I per acabar, per anar tancant també, doncs, a Susana, digue'ns això, si volem més informació, on us trobem, quin tipus de programes també, doncs, oferiu.
Nosaltres tenim un programa dirigit a nois joves que ja s'han iniciat en el consum, que al final és un programa que es basa en l'esport com a eina terapèutica, on ens permet treballar capacitats maduratives com la constància, el sacrifici, la frustració, tot això que començava explicant durant l'entrevista.
Sí.
I aquest programa es complementa i és imprescindible amb una escola de pares que venen un cop al mes a fer sessió precisament per donar-los eines per fer front a les dificultats que s'estan trobant amb la criança dels seus fills i poder reconduir aquesta problemàtica que estan tenint. És imprescindible la intervenció i la implicació dels pares en el procés per reconduir i ajudar i acompanyar els seus fills. Uh-huh. Ells no tiraran endavant sols sense el recolzament de les famílies. Per tant, aquest grup també ofereix atenció a famílies que no tenen els seus fills en el programa, però que ja es comencen a trobar amb dificultats i que volen posar-li fil a l'agulla.
Uh-huh. Doncs em sembla superinteressant, també aquests recursos que oferiu, adreçats també a les famílies que moltes vegades, com dèiem també al principi, doncs es troben sense els recursos, sense les eines, no?, per entomar doncs un problema d'aquestes característiques. Agnès, vols afegir alguna cosa?
No, ja està. Principalment, sobretot, no jutjar-los. No, no podem jutjar a un jove que té dificultats. Mai. Seria l'últim apunt.
Tan fàcil, no? No jutjar, acompanyar, doncs, a establir límits, i a vegades que difícil, que és. Doncs també, per concloure, Rubén, digue'ns, des de CERMA també, com ens ajudeu, què oferiu, no?, que per si hi ha famílies, pares, adolescents que volen doncs demanar ajuda, què han de fer?
Pues nosotros tenemos un servicio casi que las 24 horas del día de cualquier duda, consulta para padres, madres, para todo el núcleo de la familia. Y nosotros lo que damos es charlas de prevención. Ahora estamos trabajando en un nuevo proyecto para incluirlo en los centros de enseñanza. Uh-huh. Pero bueno, está en proyecto. La pandemia un poco lo paró todo y estamos ahí arrancando. Y luego toda persona que quiera visitar... familias al completo, jóvenes, y ver cómo funcionamos por dentro, porque a veces viéndolo en primera persona, ver las consecuencias, ver a los chicos, a las chicas funcionando y un poco conocer de sus historias, entonces eso ayuda mucho, siempre suma, ¿no? Uh-huh. Y la mejor prevención, y como último consejo, la mejor prevención es no consumir, y aunque suena muy a frase hecha, pero es la mejor prevención.
Uh-huh. Pero... Doncs aquesta també és important, i el que deies, no? A vegades també jo afegeixo una altra, que és demanar ajuda, que no passa res, que hem de parlar, i que si un no pot, no? Sempre hi ha entitats com vosaltres, demostreu que ens ajuden doncs a aconseguir sortir del problema. Moltíssimes gràcies a tots tres, una abraçada ben forta des de la distància, i també perquè ens ha quedat poc temps, la propera vegada seria interessant parlar d'aquests projectes del que esteu intentant impulsar però que no heu pogut ara, Rubén, amb la pandèmia, o també Agnès i Susana, d'aquest que comentàveu, d'aquestes xerrades amb els pares, que també ens sembla interessant. Una abraçada i fins la propera. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Raquel.
Bon dia. Adéu.